it needs good neighbors. Just a friendly wave each morning helps to make a better day. Neighbors need to get to know each other. Next door is only a footstep away.
Benvinguts a un nou programa de Gent de l'Eixample. Un programa produït per Eixample Barcelona Ràdio. Bueno, i un dia més, com ens és costum en el nostre programa, portem gent que té alguna cosa a veure amb el nostre barri, amb el nostre districte, amb la nostra ciutat. I avui tenim una persona, diguéssim, de les més influents en aquest moment en l'Eixample, que és la presidenta del Consell Plenari del Districte de l'Eixample, Eva Baró i Ramos.
Molt bé.
Benvinguda al nostre programa, Eva. Bueno, el nostre programa és molt, molt tranquil, no preguntarem res de política que tu no vulguis dir, i el primer que volem saber és, tu vas néixer a l'Eixample.
Sí.
Bueno, ara ja no hi vius, uh-huh. Però estàs dedicada de ple al servei de la gent d'aquí de l'Eixample.
Totalment.
Com ha sigut l'arribada, la reentrada a l'Eixample?
Bueno, jo he estat tota la meva vida vinculada a l'Eixample. Vaig viure tota la meva vida d'infantesa, d'adolescència i també de, doncs, ja com a adulta, no? He viscut a la Sagrada Família, he viscut al Fort Pienc, i després doncs, la vida et va portant doncs, que a vegades doncs, cap a altres llocs, però els meus fills han estudiat a l'Eixample, a l'escola pública, jo hi tinc família, i tinc la meva xarxa, per tant, i a més l'Eixample, com bé sabem tots, és el cor del cor de la ciutat,
sí,
podríem dir.
Sí, sí, sí.
Per tant, a més,
això estem totalment d'acord. Sí, sí.
Llavors, jo afortunadament crec que és impossible no tenir present l'Eixample quan et mous per Barcelona, quan vius Barcelona, quan treballes per Barcelona, perquè més enllà de que puguis tenir els teus, no, els teus espais, els teus vincles propis en el districte, però és que a més doncs, l'activitat sovint t'hi porta, et dediques a la política, et dediques al teu negoci, et dediques als teus estudis o
sí, perquè ara que has dit això, perquè tu ets llicenciada en psicologia, i t'has dedicat a la recerca biomèdica.
Sí, 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 sí. Jo sóc nova amb això.
I a la salut pública.
Sí, correcte.
O sigui
sí,
que
sí.
El que està claríssim és que segurament la vocació de servei és vocació.
És vocació. Jo quan era petiteta em volia dedicar a la política. Volia dedicar-me o a la política o a la medicina i anar-me al tercer món i intentar ajudar en la mesura que pogués.
Bueno, pues no sé si has anat al tercer món, però de la medicina també ho has fet.
Sí, 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 sí. Amb el pas dels anys, ara que ja tenim una edat i a vegades ja tens una mica la tirada a mirar una mica endarrere, a vegades dius, ostres, recordes, no? I veus una mica, fas una mica de revisió de on estàs i d'on vens, i me n'adon que segurament sense haver-ho buscat, he anat a parar una miqueta en aquells àmbits.
Com entres en el món de la recerca biomèdica? Perquè, clar, això es necessita tindre una preparació, no?
Jo em vaig llicenciar en psicologia, hi ha una branca de la psicologia que intenta i aconsegueix generar mètode a l'hora d'estudiar precisament qüestions doncs, de salut mental, qüestions relacionades amb emocions, amb sentiments, no? amb trastorns doncs, com la depressió, com l'angoixa. I hi ha tota una branca de la psicologia que intenta medir precisament doncs, aquestes realitats, aquests diagnòstics. No? I des de l'àmbit de la medicina, molt cada cop més orientada també a mirar de conèixer l'impacte doncs, de la salut mental en la salut, diguem, física i aspectes com la qualitat de vida, la satisfacció vital, doncs és un àmbit que la medicina, mica a mica, ja fa uns anys, hi ha anat entrant. Per tant, intenta quantificar, intenta objectivar, no?, aquests constructes que no es poden tocar, que no es poden medir a priori, però que existeixen. Nosaltres ens sentim tristos, nosaltres ens sentim alegres, nosaltres podem estar satisfets o no. Nosaltres vivim i percebim la nostra pròpia salut d'una determinada manera.
Sí.
I és informació molt valuosa doncs, per la presa de decisions mèdica, etc etc. I, doncs, bàsicament vaig fer un doctorat en metodologia de recerca en ciències i d'aquí ja vaig entrar doncs, a tenir una beca i d'aquí ja vaig entrar a l'Institut de Salut Pública de Catalunya, ara ja no existeix, en aquell moment existia, i d'aquí vaig anar a espetegar doncs, al sector privat que també doncs, tenia, té tot un àmbit dedicat a intentar medir els sentiments, la salut mental i constructes que són, aporten un valor afegit en la ciència, en la ciència
no,
mèdica.
El sorprenent és que el jove aquests has tingut temps de fer moltes coses.
Bueno, no tan jove i no tantes coses, però bueno...
Bueno, també ets membre dels Castellers de Barcelona.
Ai,
o sigui
sí.
Que també és cap de colla.
Sí.
Que això no s'hi arriba perquè sí, eh?
Sí.
O sigui, ja pots explicar-nos com hi has arribat i com va ser cap de colla, perquè...
Mira, aquí sí que la meva vinculació amb els castellers, ara darrere Castellers de Barcelona, que és, sempre ho dic, és la colla de Gana, va ser la primera colla sí. Que va aparèixer a la ciutat, en un moment en què el fet casteller estava sumament folcloritzat i es vinculava moltíssim a les zones més tradicionals, no? Vilafranca, Vall, etcètera, etcètera.
Sí, sí.
Van haver-hi un grup de joves vallencs i de, bueno, de veïns de tota aquesta zona que van emigrar a Barcelona i amb aquesta migració, no? Amb aquesta arribada a la ciutat, a la capital, van portar l'estima i l'amor pels castells i van començar a organitzar inicialment una primera colla. Jo em vaig incorporar i em vaig vincular tot aquest món a l'adolescència, allò, no? Un clàssic,
sí,
coneixes gent,
sí, sí.
El primer nòvio, i vas a parar doncs, amb aquesta xarxa, aquesta gran xarxa associativa importantíssima.
Sí.
Importantíssima,
sí, sí,
una gran generadora de valors cívics i de valors ciutadans,
sí,
i de valors
sí.
Humans, que és una de les grans lliçons...
És part de la nostra cultura.
Absolutament, i és una de les grans llegats que jo m'enduc com a persona. Jo em vaig formar com a adulta, realment podríem dir allà, i durant 20 anys la meva implicació va ser ininterrompuda. Cada setmana, tots els assajos, tots els entrenaments, totes les actuacions, i vas fent, evidentment, una xarxa, i vas aprenent també. I va haver-hi un moment determinat, quan ja portava ja de molt temps, ja havia sigut cap de pinyes, és a dir, ja havia hagut de posar-me al centre d'una plaça, d'un espai, amb tot de senyors, principalment, perquè de senyores ara n'hi ha moltes, però en aquell
sí,
moment
en aquell
n'hi havia
molts
menys, i començar a donar ordres. Tu aquí, tu allà, tu aquí, tu espera,
sí,
tu
ja tenies
tu calla.
Els teus dots de mando.
Bueno, no ho sabia, però ja els vaig descobrir. La veritat és que els vaig descobrir i mira, li vaig trobar gust.
Veus?
Li vaig trobar gust, recordaré tota la vida que la primera vegada que em vaig posar al mig d'un entreno a cantar una pinya d'un forre, que era d'un 3 de 9, vaig començar amb una certa timidesa, jo hi havia xivar i no sé què.
Sí, ningú et feia cas.
Ningú
em
feia cas.
Sí.
I va venir un amic meu, es va posar al meu costat, amb perdó, si puc dir algun taco,
sí,
va
fotre sí.
Un macà, un neu, com...
Bueno, és molt català.
Sí, sí, és molt català. Tothom a callar aquí! Tothom es va quedar així com sorprès, com dient, què fot aquest ara cridant?
Va posar l'ordre.
Va posar l'ordre la primera i única vegada, ja no va caldre que el posés mai més. Aquella cantada de soca i de pinya va anar... Jo vaig anar veient que les coses funcionaven, la gent va anar responent i allò es va convertir
pues
en un clàssic.
Una salutació a la
sí,
persona que
sí,
va lograr...
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Aviam...
I d'aquí ja doncs, va ser ja aprendre ja els intríngulis, no? De la soca, de les pinyes i en un moment determinat ja m'han dit, escolta, presenta't de cap
com entres, colla. Com entres a la política? Perquè, clar, aviam, suposo que estan en el sector... Encara que hagi sigut una persona involucrada en moltes coses, ¿vale? Perquè ja se't veu que és una persona amb molta activitat. Clar, no tothom té ganes d'entrar a la política, perquè, bueno, suposo que hi ha alguna cosa que et fa entrar a Esquerra Republicana. Perquè...
Sí, a veure, la meva entrada...
Mira, estàs rient vol
sí,
dir que hi ha alguna
cosa.
No sé,
perquè d'endreça les idees, perquè si no aquí faré et faré una xapa i no te la voldria fer, i menys els oients, que no els voldria pas avorrir, no? Però, mira, jo sóc una idealista de la política i vetllo molt per no perdre-ho, això. Crec que no es pot perdre de vista, has de saber compaginar el dia a dia, la realitat, l'immediatesa, els detalls, allò que fa, no?, que les coses ningú se n'adongui però puguin anar canviant amb els grans ideals de justícia social, d'una vida digna per tothom, d'estar al servei, d'ajudar, de que tothom sigui feliç, perquè tothom hi guanya amb això, i guanya el país, i guanyen les persones, i guanya... És que és un win-win, per tant, aquest binomi...
Una tasca molt difícil, eh?
Sí, però trobo que és molt estimulant. Si no perds aquesta estima i aquest amor i aquest ideal de buscar la millor vida, la millor situació i lluitar-ho i batallar-ho, si tu no perds aquesta estima, aquesta clara vocació, bueno, jo penso que vius la política com un àmbit dur, perquè és un àmbit molt més dur del que m'hauria imaginat, però això et manté a flote, podríem dir, perquè és la teva llum, és el teu far i és la teva, no? És el teu objectiu últim, potser inassolible, però és el teu camí. I per tant hi entro sobretot per això. Ara, com decideixo entrar?
Esquerra Republicana.
Doncs
perquè,
mira...
Clar, opcions no és que n'hi haguessin moltes, perquè això depèn dels ideals, està clar que vas descartant.
Sí.
Però...
Mira, hi ha dos responsables. Un d'ells va ser un casteller, que era d'Esquerra Republicana i que anava fent una mica de... No, de...
El Cicerone.
Una, sí, anava fent una mica el Cicerone i jo no me l'escoltava molt, també t'ho he de dir. Fins que, fins que va arribar una altra persona, que era José María Aznar.
Hombre,
José María Aznar és el gran responsable el que jo acabés de fer el pas.
El nostre gran amic del
correcte,
país.
Correcte. Això juntament amb el fet de que cap allà el 2010 em sembla que va ser Esquerra Republicana va patir una gran patacada electoral.
Tu quan entres a Esquerra Republicana? Quin any?
Vaig entrar el 2008.
2008, o sigui, estem al 2010, que és quan reben la gran patacada.
Exactament. Vaig dir d'acord, vinga, sí, faig el pas, no sé què, això s'està posant molt complicat, jo diria que Aznar ja estava en aquell moment, és a dir, jo recordo, no recordo molt els detalls i tinc molt mala memòria, però que es van ajuntar dues qüestions. Un, la política, no? El discurs, el relat, l'hostilitat que rebíem per part d'aquest president espanyol.
Estem al 2022 sí, i ha canviat poc, eh?
Ha canviat molt poc. És molt preocupant.
Te'n dones compte que ni Aznar ni altres
correcte,
governs no ha canviat
correcte,
gens, eh? I potser et diré que en aquests moments és més l'hostilitat que hi ha cap a Catalunya, ja no només en l'àmbit polític, sinó en l'àmbit general, per culpa diguem-ne, no per culpa, sinó a conseqüència, parlem del procés i de la interpretació que se'ls ha fet donar als espanyols del procés, que no ho han vist com un acte de rebel·lió, sinó de subversió, perquè els hi han vengut així, que no com un acte de reivindicació política. Vull dir, a partir d'aquí, això ha fet molt de mal a l'opinió que tenen el resto d'Espanya, menys la gent que és més a llegir i a informar-se, que això no és la majoria, per desgràcia, però des de luego ha canviat no poc, no poquíssim,
no,
i potser
poquíssim.
Sembla pitjor en aquest moment.
I segurament s'ha accentuat, i si ens hi fixem, és que portem molts anys... que s'està atiant i generant aquest clima,
sí,
d'alguna forma.
Sí, perquè convé.
Perquè ja va... O sigui, i aquí apunta, no?, el que va ser la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut,
sí,
que havia de ser una solució, una...
Bueno, sí, això
un instrument...
Això és Zapatero, ja.
Correcte, correcte. Ja veníem de la... No? Veníem d'Aznar, llavors va venir tot allò de l'Estatut, i llavors, des de llavors fins ara, no hi ha hagut cap moment de podríem dir, de, no sé, si o sigui, no hi ha hagut cap moment en què no s'hagi estat atiant i contribuint d'alguna forma a demonitzar i a criminalitzar, no?
Sí, tot el
les reivindicacions,
aquí, sí,
l'exercici
sí, sí,
de democràcia...
Sí,
és a dir,
no interessa per res, tot
no,
això.
No.
En aquí, vull dir, ja no parlem de la falta d'inversions, perquè això ja és el mal endèmic des de les Olimpiades. Vull dir que a partir de les Olimpiades no s'ha invertit ni un ral. I això és un tema de que, bueno, que no solucionarem pas. Eh? L'única solució ja la teníem, però també s'han fet malament les coses. I això és així. Bueno, tornem al nostre discurs, que era la Eva Baró, que el que més és conseqüent, no és la nostra culpa.
No, però és
sí,
la nostra realitat
sí,
també,
sí,
i és,
sí, sí,
és normal que ho tenim tots molt present.
Sí, sí, estem en el 2010.
Va.
Entres a Esquerra Republicana.
Sí.
I tens un mentor, vale, que et diu, nena, cap aquí.
No, el que va passar el 2010, em sembla que va ser el 2010, és que ens vam fotre una patacada electoral i jo vinc del món dels castells. I què fa un castell quan cau?
S'aixeca.
Primer de tot, ha d'ajuntar...
Sí.
És a dir, apreteu. És a dir, quan un castell,
per tornar a muntar.
I primer de tot, per parar el cop. I jo em vaig activar en aquell moment per parar el cop. Vaig pensar, fins llavors, escolta, tot va, no ho sé, tot va bé, i ells van fent...
Tu ja en aquells moments tenies la teva professió, a part de tot això, vull dir que
sí,
la política
sí,
professional no te dedicaves.
No, jo tenia la meva... Bueno, jo estava en el sector privat, en aquell moment ja em devia haver incorporat, tenia una petita consultora amb unes sòcies,
i
anàvem funcionant. I de fet acabava de tenir un fill, el meu primer fill, i bueno, anàvem compaginant-ho tot. Jo estava poc activa a Esquerra Republicana, fins que va venir la patacada i vaig dir, ostres, no ens podem permetre.
Eva Baró,
no ens podem permetre que el país
activa't,
no tingui una Esquerra Republicana forta. I vaig aplicar el que aplicava als castells, quan queia un castell, que és, abans de mirar si ens hem fet mal, abans de mirar si podem repetir, abans d'això, tothom un pas endavant, tanquem pinya, perquè els que estan caient no es facin mal. Després ja veurem l'abast de la tragèdia, ja veurem què hem de fer, què hem de deixar. Però sobretot que ningú prengui mal. Tanquem pinya, és un acte de solidaritat. i de seguretat. I jo sempre ho explico d'aquesta manera perquè per mi va ser això, un gest de dir, ara, quan tothom marxa, és quan tu has d'estar, al contrari, és quan tothom hauria d'estar d'alguna forma apretant. Així que jo vaig entrar quan tothom estava marxant d'alguna forma perquè això no funciona, això és un rotllo, hi havia un clima molt... Jo estava poc activa i el vaig patir poc, però m'ho han explicat moltes vegades, hi havia un clima intern de molt poca cohesió i de molta discrepància i de molta falta de cohesió,
això,
no?
Això vist des de fora és el que tenim moltes vegades la gent de carrer, tenim percepció de que en molts grups polítics, que ara podríem parlar, per exemple, de Junts, que és el que tenim més a la vora, que en aquest moment s'està desmuntant per tot arreu.
Saps quin és el problema, jo penso, amb tot això? L'altre dia em parlava amb una companya, diputada, la diputada Pilar Vallugera, que està a Madrid, amb la qual tenim molt bona amistat, però amb algunes coses discrepem, i a més, les dues som intenses i apassionades i discrepem.
És diputada d'Esquerra?
Sí, és diputada d'Esquerra. I l'altre dia vam tenir una mica un cara a cara, un debat, no? Una mica així improvisat, no? I ens vam adonar com era important poder discrepar sense perdre l'estima personal, el respecte personal i
no, opinar de diferent manera no estem d'acabar allà.
Clar, i el problema està en que una cosa és debatre i l'altra cosa és discutir. Són dues coses diferents.
Sí, però la sensació, sempre et parlo, Eva, des de fora, no? La sensació que té del senyor que està al carrer, que ho viu a peu. Jo veig més un problema moltes vegades quan estem parlant dels que manen, eh? O sigui, ja no de les bases, que són els que treballen, sinó, no vols dir que no és un problema d'egos?
És més que possible.
El que tot que sí. Jo vull manar més que tu, però tu no tens que manar més que jo?
No seré pas jo qui digui que no és així. Jo insisteixo, ja t'he dit, és de les primeres coses que t'he dit, soc una persona molt idealista i per tant jo penso que en la política un hi ve, si està un temps, pot ser un temps curt, pot ser un temps molt llarg. I també penso que...
Sí, depèn de la vocació.
Clar, no? I de la vàlua també, i de l'experiència. I l'experiència és un grau, que l'estem menys tenint moltíssim.
Sí, molt.
I tenir algú que porta molts anys, és una persona, no? Allò que anomenem, és un gat vell, no? La persona és un gat vell. És molt important perquè, clar, hi ha molts aprenentatges intangibles que per més bona voluntat que tu hi puguis posar, mai podrà compensar l'experiència, no?
I que per estar en un govern, per exemple, no fa falta que estiguis afiliat en aquell partit. Per què? Pot ser molt vàlid. I ara posarem un exemple molt clar. Molt clar. Tota la vella guàrdia del Partit Socialista Català, Partit Socialista Català, deixem-ho aquí, perquè s'entengui bé, no del PSOE, aquesta gent van ser defenestrats per els que van arribar després, no direm noms, però alguns són ministres, i aquesta gent, bueno, aviam, que em diguin quin d'aquella època no és vàlid.
De fet, i això ho enllaço amb el que em preguntaves abans, l'experiència és un grau, jo crec que és un grau que s'ha d'aprofitar. No estem per anar, com et diria, desaprofitant el capital polític i l'experiència, i menys amb la situació en la que ens trobem, i menys amb els objectius que tenim com a país. Per tant, no estem per desperdiciar...
Com a ciutat i com a país.
Com a ciutat i com a país. No estem per desperdiciar el capital polític i el talent polític que tothom pugui aportar. Ara bé, el que sí que no pot passar, tinguis els colors que tinguis, el que sí que no pot passar és que t'equivoquis en l'ordre de les prioritats que tu com a polític has de tenir. I la teva primera prioritat ha de ser la vocació de servei.
És que
aquesta, ha de ser aquesta. Els teus interessos personals, les teves ambicions, són totalment, per mi, defensables i legítimes. Només faltaria. És a dir, cal gent amb ganes de poder entomar, amb ganes de liderar, perquè calen lideratges i perquè les coses tampoc no passen soles. Cal algú disposat a donar el callo, a assumir sacrificis personals, professionals, cal. Però el meu dubte és que penso que aquest àmbit totalment legítim i necessari mai pot acabar de passar pel davant, perquè si passa pel davant, tu ja automàticament, sense adonar-te, comences a supeditar les decisions en funció d'aquests interessos legítims, etcètera, etcètera, però que no estan donant resposta a la funció que realment hauria de tenir la política, i que té la política en la immensa majoria dels casos, també t'ho he de dir. Hi ha molts polítics i moltes dones polítiques anònims, en el sentit que no són les cares visibles que tothom pugui conèixer,
sí, són la base.
Que treballen molt, que treballen dur, que treballen totalment amb generositat, amb convicció, I a vegades jo penso que és injust, bueno, és lògic, eh? Però té un punt d'injust, no? Això d'agafar un sac i posar tothom allà dins. Els polítics són iguals. Home,
no
és pas veritat. Hi ha molt bona gent dedicant-se a la política de forma altruista, de forma voluntària o inclús de forma com a electes, però compaginant-ho doncs, amb la seva professió i amb les seves...
Jo crec que si tens un mínim de coeficient, sigui poc o sigui mitjà, ja saps que no tothom és igual. Però és que no és igual a la teva escala, tampoc.
No, esclar. És que les generalitzacions són terribles.
Hi ha persones de tot tipus.
I tant.
Bueno, ara anem a l'Eixample.
Vinga.
Aviam, com veus totes les coses que es tenen que desenvolupar a l'Eixample, des de les Illes... hasta la Model, clar, per exemple, aquí a l'Eixample hi ha moltíssimes associacions que en aquests moments no tenen un espai, una cosa que ja es va debatre en el ple i es van aprovar que es donarien, però clar, hi ha un problema, no tenim espais. Si és una ciutat que, o sigui, un districte que per habitatge no està fotut perquè no hi ha espais, per associacions els espais que hi ha estan en desús, per dir Gustavo Gili, Model, és que ja no trobaria massa més espais buits, segurament ho sabràs més bé tu que jo, i a partir d'aquí, tu com veus el futur? O sigui, de partir d'aquí cap endavant, ara tenim unes eleccions a un any i alguna cosa, no? A vista, suposo que tots els grups prometeran a l'Oro i el Moro, que sempre es fa, però els problemes que tenim ara són els mateixos que teníem fa 3 anys. Però hi ha hagut una pandèmia, tenim que entendre que la gestió pública ha tingut que canviar de prioritats, o sigui, que tindrem que deixar quasi aquests 4 anys com si no haguessin existit, com si els haguessin borrat del mapa i tindrem que començar. Tu com veus el futur del barri i les coses que es tenen que fer en el barri, que són moltes?
Jo porto relativament poc en política municipal i encara estic aprenent molt.
Però ets una dona...
De com funciona tot.
Ets una dona intel·ligenta.
Bueno, en tot cas et donaré la meva opinió. La meva opinió és que hi ha bona voluntat. Hi ha bona voluntat. Jo penso que és una obvietat i és una evidència. Hi ha molt bona voluntat i es fa feina, es fa molta feina. Però a nivell de gestió no estem funcionant, no s'està funcionant. No s'està treballant amb suficient capacitat de gestió per optimitzar aquells petits marges que tens. És a dir, problemes d'equipaments i problemes d'espais per a entitats.
Per exemple, molt fàcil, l'entitat esportiva a l'esquerra de l'Eixample, el club de futbol sala, juga a Sarrià.
Sí, correcte.
Bueno, i així ens podíem trobar, quan aquí, per exemple, hem parlat abans, sota fora del micròfon, de que hi ha un espai que és aquí darrere,
correcte,
de l'escola industrial,
correcte,
que es podria fer una pista de tanquement de futbol sala, perquè,
correcte,
hi ha espai.
Sí, sí.
Clar, això suposo que l'escola industrial forma part de la Diputació,
sí,
tot
sí,
el recinte, però ja que hi ha dues entitats que estan jugant a futbol, dos equips de futbol que estan jugant, perquè no es pot fer un espai per jugar a futbol sala. Però són aquestes coses que, clar, que segurament són difícils de fer, perquè hi ha moltes institucions pel mig, però que la gent del carrer no ho entén.
Normal, i no m'estranya el més mínim.
Jo t'interrompo.
No.
El futur, les coses que es tenen que fer. Per entitats i per moltes coses, per la gent.
A nivell d'equipaments, identitats i d'associacions, jo no tinc tota la informació, però jo a vegades he visitat alguns centres cívics, alguns equipaments, diguem, comunitaris, equipaments públics, municipals, i a vegades a mi m'ha donat la sensació que estaven molt infrautilitzats. Llavors, quan tu tens un problema d'espais... equipament ja és una mica diferent, perquè els equipaments, depèn de quin equipament sigui, depèn d'un altre administrador, però el que són espais propis del municipi, espais públics municipals, tu t'has d'assegurar que la gestió que fa una determinada entitat d'aquell espai dona el màxim de si, quan tens entitats al costat que no tenen on guardar, no? Guardar
sí,
les seves
coses
sense anar més lluny.
Mira, t'ho poso fàcil, Eva. Nosaltres aquí al costat tenim un altre espai, aquí al costat, enorme, està infravalorat. Nosaltres estem apretats, no donem l'abast, i aquí en canvi...
Bueno, és que vosaltres esteu enmig de dos grans equipaments ja vigents, buits, infrautilitzats, aquests que et dic que són infrautilitzats i que en un lloc com l'Eixample no t'ho pots permetre.
Gens.
No t'ho pots permetre, perquè si tu tens metres quadrats, la gana,
sí,
i escolta, tu no tens un problema per fer-ho encabir tot, doncs bueno, ja entenc que no, la teva eficiència sigui una... però quan tu saps que hi ha un problema reiterat, constant, perenne, de falta d'espai per entitats, per activitats d'esports, per... no pot ser que tinguis una model pràcticament inactiva durant quatre anys.
Sí, només hi ha dues escoles i que estan en barracons.
Sí, però estan a fora, sí, i hi ha molts metres quadrats a fora que no s'estan utilitzant per res, i hi ha molts metres quadrats a dins que tampoc s'estan utilitzant per res.
Que es podia fer fent alguna cosa.
Sí, alguna cosa?
No, nau per nau. Ara diuen que d'aquí un any o dos començarà la nau que dona a llançar, és a llançar. Bueno, vale, allò eren els antics tallers. Bueno, vale, molt bé, però jo vull veure-ho.
Mira, Màrius, que a vegades les coses són complicades. Però
farem una altra entrevista quan ho veiem.
D'acord, aquí estarem. Les coses a vegades són complicades, però a vegades no són complicades.
No.
Aquesta és l'altra qüestió.
O sigui, són diners. Jo aquí crec que venen per diners.
Mira què te dic. No crec ni tan sols que sigui diners, en aquest cas. O sigui, la gran transformació de la model, evidentment que sí. Són diners, ha de ser un bon projecte. Sí. Això sí, això res
molt,
a dir.
És un espai molt gran.
L'ús provisional de l'espai, tal com està, sense retocs o amb els retocs mínims que calgui, no és un problema de diners. Perquè poder cedir un espai perquè els castellers o els...
O la ràdio,
o no sé qui, puguin entrar i deixar-hi les coses puntualment i treure-les quan necessiten i tornar-les a guardar.
No, com a magatzem per totes aquestes entitats que estem parlant dels castellers que no tenen lloc per guardar els seus gegants. Tots. O sigui, allò seria ideal per això.
Per tant, el simple ús de magatzem que
ja permetria
oxigenar moltíssim, solucions molt forçades i molt... Que moltes associacions... Doncs ja només això no té res a veure amb els diners. Això té a veure amb una cosa que es diu voluntat política.
Sí. Ganes.
Voluntat, ganes. Llavors, nosaltres amb això hem estat sent pesats, de fet ho seguirem sent, perquè a més hem vist que el govern municipal ha anat modulant la seva posició, ho hem comprovat en els plenaris de districte, on hem portat una, o diria que dues, un prec i una proposició, que la vam replicar a nivell de Casa Gran, a la Comissió d'Urbanisme, si no vaig errada, i hem vist que allò que era impossible, perquè demanava diners, segons ens deien, perquè tot era molt complicat i anàvem en explicacions com una mica així, totes, no? Molt... Ostres, ha resultat que, bueno, ara sí, mira, que els castellers ja han tingut la possibilitat d'entrar, que no sé si l'agrupació Escolta, pam, també ha pogut entrar, i com això, hi poden haver-hi moltes altres solucions, mentrestant no es programa l'inici d'obres, no es tanca el projecte, mentrestant usos provisionals, però de forma sostinguda en el temps.
Eva, de totes maneres, no vols dir que tots aquests acords que s'han fet, que són pactes, no es deuen a la debilitat del govern municipal en un moment donat? I que llavors tenen que sentir-se apoyats per un altre grup i, bueno, i aquí és quan es poden treure els beneficis, perquè clar, no ens oblidem que el grup dels comuns estan a l'alcaldia per un trànsfuga. Perquè aquest senyor visto y no visto.
Sí.
O sigui, jo crec que només ha cobrat.
Sí, va venir, va fer la seva funció.
Sí,
regalar
l'alcaldia amb un grup que, bueno, no, jo no vol dir que no se la mereixin, eh? Vull dir, aquí no hi entrarem, però que està clar que els hi van regalar una alcaldia i aquest senyor va desaparèixer del mapa el mateix dia que va arribar. Vull dir, es va ficar a la banda, va agafar la vara i va dir, bueno, bona tarda, me'n vaig a Mallorca.
A veure, no faré ni opinaré, em limitaré a explicar els fets que moltes vegades per si sols ja ho expliquen tot. Això és el que va ser, i de fet, un altre fet, que no és una opinió, és un fet constatable, és que 10 dies abans, o una setmaneta abans de les eleccions, la que llavors era alcaldessa, i que ho ha tornat a ser, va fer tota mena d'escarafalls afirmant que una pregunta directa, doncs que no, que això ella no es prestaria mai i que, vaja, que no ho acceptaria i que, com dient, què m'estàs dient i què m'estàs parlant?
I ell, aquella famosa frase que si no vols Colau, vota Valls. Bueno, és que l'hemeroteca, jo crec que tenim un problema. Oblidem la gent de peu, oblidem molt ràpidament les coses que passen.
Segurament.
Ja no només això, O sigui, per exemple, tenim un fet ara, que és la guerra a Ucrània, si te'n dones compte que així ni se'n parla. Però un fet tapa un altre, i així anem fent. O sigui, la guerra a Ucrània, ara, bueno, sí, veus les notícies, sí, ara els russos han reconquerit... Bueno, vale, com que ja fot 3 mesos que dura, ja no és primera... Ja no ens preocupa, però així tot, Vull dir, és que és increïble. Vull dir, tenim una facilitat d'oblidar. I són els mitjans que ens fan, ens guien, eh?
Jo ho anomeno a vegades així, amb tot el d'allò, una mica la tirania de l'actualitat mediàtica.
Sí, sí, són dos, tres grups que ens fan anar per on te volen.
Per això és tan important, per això és tan important tenir molt clar amb què estàs tu, és a dir, què és el que et mou, quin és el teu compromís personal respecte al que sigui, respecte al teu entorn immediat, respecte al teu barri, respecte a la teva ciutat, respecte al teu districte. Perquè llavors ja no estàs tan subjecte als vaivents, diguem, de la tempesta mediàtica de torn.
Sí,
perquè
sí.
Jo tinc, fa molts anys, bueno, fa uns 4 anys cap aquí, 5, que tinc la sensació, no?, de que estem cada dia de tempesta en tempesta i llavors tens aquella sensació de que has de revisar allò que ha passat, allò, però mai tens temps perquè sempre et ve l'actualitat mediàtica forçada, perquè es fan es dona qualitat de notícies a qüestions que potser tampoc no ho són tant, se sobre s'accentuen algunes coses, coses importants ni s'expliquen, llavors que és evident que els mitjans tenen un paper molt rellevant a l'hora de definir i relatar l'imaginari col·lectiu que compartim, els membres d'una societat, per dir-ho d'una forma, tenen un poder enorme.
I que a més tapen amb un escàndol, que està tot orquestat, tapen amb un escàndol un altre escàndol. Ara no interessa que se sàpiga que el PP es parli del PP per algun motiu, doncs bueno, surt una altra cosa i surt el Villarejo explicant converses de taverna. perquè
exemple,
no deixen de ser converses de taverna.
Per exemple, o el tema del català. És a dir, com pot ser que una... ja em permetràs, que una mentira, per més que la repeteixis mil vegades, segueix sent una mentira.
Sí.
Com pot ser que...
Però és una mentida que ha dit a d'haver-hi puesto aquí a Espanya ja s'ho creuen.
D'acord.
Perquè, per exemple, parlem clar, Andalusia, per què ens odien? Quan la meitat dels andalusos van vindre aquí i són catalans, i els que estan aquí, que són catalans, que han vingut d'Andalusia, pensen diferent dels que estan allà? Doncs molt fàcil, perquè els hi estan invadint mediàticament. I si a més afegim que allà està governant el PP i el Vox, encara ho tens més clar.
És clar, però els professionals del periodisme...
Bueno, però són professionals pagats, perquè tots els diaris estan pagats per algun grup.
Però jo segueixo creient que hi ha bons professionals en tots els àmbits, en l'àmbit de la política.
Tots dinen i sopen.
En els àmbits del periodisme, però això ha passat sempre. I malgrat que això ha passat sempre... És
vols
a
dir que en aquests moments bueno, la
sempre,
pressió...
Dic que sempre hi ha aquest risc, però precisament jo entenc que quan et dediques al periodisme has de ser conscient que un dia o altre et trobaràs segurament amb aquesta...
Sí.
I hauràs de decidir bueno, fins a on et veus en cor d'estirar.
Sí, perquè lliure no pot ser.
És complicat.
Desgràcia, sí.
És complicat.
Si tens que menjar. Bueno, això és com tot a la vida.
Això és com tot.
Tens que escollir. O dedicar-te a una altra cosa.
Però a mi no deixa de sorprendre'm que realitats que són autèntiques, que són falaces, que són autènticament, és a dir, que són inexistents, arribin a generar tants minuts, tantes hores de debat sobre una mentira.
Que no ens deixen, aquí no me dejan hablar el castellano, me señalan cuando hablo el castellano.
Ai, és exactament el... És a dir, és
però això a mi m'ho diuen vivint a Andalusia i jo me'n foto riure. Però tot depèn de quantes vegades t'ho repeteixen. Si a la gent que és normal i que es creix a influir molt per la tele li repeteixen 30.000 vegades, doncs al final potser penses, hòstia, potser igual hi ha alguna cosa, però no li truquen a la família que tenen aquí, preguntar-los.
Clar, aquesta és l'altra. Perquè
això són els catalanes.
Ja.
Fixa't tu bé, que tu te'n vas a un poble, Andalusia, mira, hi han llegat els catalanes.
Pot ser.
I moltes vegades, fa potser molts anys, podria haver sigut com admiració, i vols dir que ara no és com una espècie d'estigmatització, anem als catalanes, perquè clar, som molt rebeldes.
Mario, però hi ha molt, la majoria de gent és molt bona gent. És molt bona gent.
Sí, però molt influenciable.
Però la gent té recursos, la gent té coneixences, la gent té xarxa. Avui en dia hi ha les xarxes socials que poden fer molt de mal,
sí,
però també poden fer molt de bé.
Sí,
també.
Però si tu, Eva, agafes sempre i tens la informació de la mateixa, del mateix lloc, sempre veig al mateix nivell. I a partir d'aquí, clar, si tu contrastes informacions de diversos puestos, pots tindre diferents opinions. Però si tu sempre veus les mateixes, i no et posaré noms, però pots ja estar... La informació és el mundo. O el...
Uh-huh. Sí, sí.
Com els seus anys... Bueno, en fi, que això no ho arreglarem. L'únic que es pot fotre en aquesta vida I és com tu, ser apassionada per el que fas, que realment és el que en aquest rato que hem estat parlant amb tu ens has demostrat. I desitgem que estiguis molts anys en la política, perquè crec que fa falta gent com tu, apassionada.
Apassionada ho tinc, sí, això sí que no es pot negar.
No, i a més, bueno, ja ho has dit tu, que estàs aprenent dia a dia.
I escolta una cosa, sigui el que tu et mogui, ho has de fer amb passió.
No m'ho diguis, que estem tirant endavant una
emissora. No, sí que t'ho dic.
Estem tirant endavant un projecte que ja veurem com sortirà.
T'ho dic perquè tu t'està passant exactament igual. Per tant, també et desitjo que durant molt de temps, durant molts anys, aquesta Eixample Barcelona Ràdio pugui créixer.
Que ho podem tirar i que tu ho vegis, perquè espero que ens vegis moltes vegades pels plens, perquè anem demanant més coses. Que això és la nostra idea, anar demanant i anar aconseguint, no només demanar, que nosaltres demanem el que considerem que necessitem, que és un espai. A partir d'aquí, el resto ja el posarem nosaltres.
Hi ha una cosa que no hem mencionat, digues, que té relació amb això, bueno, que tu ho has deixat caure, però que, ja que estem, vinga, que quedi ben clar, no? Que és, amb una banda hi ha la Model, ja n'hem parlat de les vicissituds, i esperem que pugui servir per proporcionar espais per uns usos provisionals a l'espera que vingui la gran reforma. Val. Però a l'altra banda d'on tu estàs, hi ha un altre espai més gran,
l'Escola Industrial.
L'Escola Industrial.
Depenent de la Diputació de Barcelona.
Correcte, un recinte de la Diputació de Barcelona on hi ha edificis literalment buits, preciosos, enormes, metres i metres quadrats que podrien perfectament posar-se a disposició de les necessitats del districte, de la ciutat o
d'altres ens. Tindrà que convidar i entrevistar qui és el president de la Diputació en aquests moments?
La senyora Núria Marín.
Ui, no vindrà.
La senyora Núria Marín.
No vindrà.
Que està allò...
Té masses
allò,
guerres.
Allò, una mica en la corda, així.
Sí, bueno, jo crec que ja fa anys que està en la corda, però bueno, és una dona que és camaleònica.
Resilient.
Sí, així surt cap aquí, surt cap allà.
L'ajuden a ser resilient, diria.
Sí, bueno, clar, és que... Bueno,
Permet-me l'eufemisme.
Sí, no, ara... Bueno, clar, és que els que fan...
No podem obrir més capítols,
no,
Mario,
no,
perquè...
No, ni posar-nos amb guerres amb ningú, per si acas.
No.
Bueno, Eva, agrair-te molt la teva presència al nostre estudi. Això és casa teva, quan vulguis vindre.
Serà un plaer.
Nosaltres hem demanat poder fer amb el regidor pues, un programa cada mes i mig, dos mesos, tres mesos, el que ell quedi en ser, per parlar de les coses del barri. El mateix us dic a vosaltres.
Estaré encantada. De fet, acostumo a anar a ràdios, diguem, locals. Trobo que són un mitjà... importantíssim.
Necessari.
Importantíssim.
Necessari, perquè són els que estem més a prop de la gent.
Correcte.
I a nosaltres ens agradaria estar encara més a prop de la gent, perquè, clar, acabem de començar. Som una ràdio, entre cometes, joveneta.
Mica en mica, però proporcioneu una proximitat que cap altre gran canal, no?, pot proporcionar.
Sí.
I, clar, és radiofònic, és a dir, que pot arribar a molta gent de cop. És molt important que seguiu, és molt important que Eixample Barcelona Ràdio es pugui consolidar, pugui anar fent passos endavant.
Ho intentarem.
Perquè feu una funció molt, bueno, molt, molt necessària.
I per despedir-te, sabem que t'agrada aquesta cançó. És una cançó que a mi em posa... Mira com tinc els pèls.
Mira, m'emociona tant.
Sí, tinc els pèls de punta, perquè és una cançó que, a pesar que ja t'he dit abans que a mi el Leonard Cohen no m'agrada massa, té cinc o sis temes d'aquells que dius aquest senyor és especial.
I tant.
Despedim, Eva, amb l'Aleluia del Leonard Cohen, agrair-te la presència dels nostres estudis i que ja saps que això és a casa teva i que quan vulguis dir alguna cosa aquí tens la porta oberta.
Quin gran regal que em fas amb aquesta cançó. Moltes gràcies.
Anna, tu.
A la vostra disposició.